Al matí, amb Raquel García.
Fa uns dies la justícia donava la raó a una escola bressol municipal d'un poble del Maresme que es va negar a inscriure un nen no vacunat. Els jutges apuntaven a la sentència que per una decisió unilateral de la família, sense fonament científic, la resta de nens i famílies assumirien un risc que no havien de tenir. No és la primera vegada que la justícia avala una denegació de matrícula d'un menor pel fet de no estar vacunat i ha reobert el debat sobre el calendari vacunal establert. Nosaltres avui en volem parlar amb el doctor Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de Pediatria, coordinador de la Unitat de Malalties Infeccioses, Adopcions i Nen Viatger i cap d'Hospitalització Pediàtrica del Parc Taulí. Bon dia, doctor Pineda.
Hola, bon dia.
Podríem dir que hi ha una tendència a l'alça de persones que no estiguin vacunant els seus fills a dia d'avui?
Sí, desgraciadament, malauradament, sí que hi ha una tendència a l'alça, tot i que el percentatge és baix a Espanya i en concret a Catalunya, no supera el 3%, amb algunes vacunes, hi ha algunes més que d'altres, però sí que hi ha una tendència, segons quins països, que vagi augmentant. De fet, l'OMS acaba de publicar les amenaces per la salut en 2019 i d'entre les 10 grans amenaces de la salut pel 2019, l'OMS diu que el rebuig a la vacunació és una d'aquestes 10, és a dir, que ens posem a nivell de sida, de dengue i de tractament de malalties de salut a països desfavorits. Vull dir que està considerat ja un problema a nivell mundial que preocupa i preocupa molt.
I llavors pensa que és positiu o tot el contrari, que aquestes, doncs aquestes llars d'infants no permetin doncs, la inscripció dels fills que no estan vacunats?
Bueno, no podem parlar de positiu o negatiu, o sigui, queda clar que la Constitució espanyola i la majoria de països del món no obliguen a vacunar i no hi ha cap, en principi, massa precedents en aquest aspecte, però realment si aquesta no obligació posa en risc la salut pública, després a nivell puntual es pot decidir, com ha decidit aquesta guarderia o que l'escola Bressol recentment aquí a Catalunya, de no acceptar algun nen que no estigui vacunat. S'està treballant amb això, hi ha països que, com els Estats Units, per exemple, que hi ha alguns estats que no deixen entrar a les escoles Bressol, en principi, si no porten la seva vacunes, i però hi ha una molta disparitat de criteris, perquè el que en teoria mana és la protecció del dret a rebre o no una medicació, un tractament, en aquest cas una vacuna. El que passa que això s'enfronta amb el dret a salut pública que tenen les altres persones que conviuen amb aquesta persona, amb la qual és un tema que sempre estem discutint si obligar o no obligar, perquè realment no podem obligar, però sí que podem preservar la salut pública. És complexa, però és un tema que s'ha de parlar i s'ha de parlar molt. A Catalunya, com que tenim cobertures vacunals del 97-98% amb algunes vacunes, en teoria, tothom, els comitès d'ètica, la gent que parla de com s'ha de comunicar a les persones temes importants, parlen que amb aquestes cobertures vacunals obligar en plan taliban quasi a la gent que no va vacunar seria potenciar aquesta idea d'anar en contra de... Amb la qual cosa, amb aquestes cobertures nostres com tenim ara, en aquests moments ningú es planteja a obligar sí o sí a complir tot el calendari vacunal, tot i que, evidentment, si hi ha amenaça a salut pública, canvia absolutament tot.
Uh-huh. Es tractaria de seduir, no?, més que obligar doncs, aquestes famílies explicant les virtuts, no?, que té doncs, aquest calendari, perquè expliqui'ns quines són les conseqüències que pot comportar que hi hagi doncs, aquesta tendència a l'alça de famílies que no vacunen els seus fills.
Bueno, m'ha agradat la paraula seduir perquè en teoria tothom té d'acord que s'ha de dialogar, s'ha de parlar, s'ha d'escoltar les raons que tenen la gent de no vacunar i donar explicacions o explicar de la manera positiva més possible que hi hagi de que es vacunin. Aquest seria un aspecte. I el segon aspecte, les conseqüències. En principi, les conseqüències les estem vivint ja a països europeus tan desenvolupats, entre cometes, com França, com Itàlia, com Estats Units. Ara als Estats Units, a l'estat de Washington, Hi ha un brot que porta ja més de 100 casos de rampió, 70% de la gent que ha fet el rampió no està vacunada. No vol dir que no es vacuni 70% de la gent de rampió a Washington, els que han agafat la malaltia. I realment les conseqüències són aquestes, o sigui que si tu tens un pool de gent no vacunada, es poden provocar brots de segons quines malalties. Ara tenim, parlem molt de sarampió últimament a Europa, perquè sarampió és una malaltia extraordinàriament contagiosa, la més contagiosa de totes les que coneixem, amb la qual només que hi hagi un petit pool de gent que no estigui protegida, el sarampió, doncs, el virus segueix circulant. Si no fa malalties perquè tothom està vacunat, però la que troba una zona, en aquest cas a l'estat de Washington ha sigut un grup que per motius religiosos no vacunaven a la seva gent, doncs pot ser brots importants amb una mortalitat com les que es veia abans de la vacunació, abans de l'any 60, amb la qual aquesta és la conseqüència, que malalties transmissibles que no circulen tornin a circular i afectin a la gent, no només a la gent que no està vacunada, però hi ha gent que no està vacunada perquè encara no li toca per edat vacunar. Menors d'un any, per exemple, la vacuna sarampió encara no es posa als 12 mesos. O gent que té un problema de defenses i no pot rebre algunes vacunes. O gent embarassada que en principi tampoc pot, al primer trimestre algunes vacunes no es poden posar. Amb la qual rep gent que no és que no es vacuni, sinó que no es poden vacunar per algun motiu, amb la qual és un tema al final de solidaritat, de protecció global i sobretot de preservar la salut pública.
Clar, en aquest sentit, entén llavors els arguments que porten algunes famílies a decidir no vacunar els seus fills?
Bueno, jo com a pediatra, a més del que has dit, soc membre del Comitè de Vacunes Català del Departament de Salut, no les entenc perquè entenc que tothom pugui pensar com vulgui pensar i abans que tot hem de respectar la llibertat de pensament de tothom, i això és obvi. Puc entendre des d'aquest punt de vista, des del punt de vista de metge, infectòleg i especialista en vacunes, no puc entendre que hi hagi un brot de sarampió a països on hi ha una vacuna gratuïta. Això és el que no entenc. Ara, entendre el que pot pensar la gent, ho podem entendre, però el que té al començament, en dialogar, escoltar, explicar i realment que la gent sigui conscient que és evident que les vacunes poden tenir alguns efectes adversos, però que no podem acceptar països com el nostre que tinguin brots de sarampió l'any 2019.
Clar, perquè doncs, és el que deia, no? Que s'estan reproduint doncs, aquestes malalties que ja estaven erradicades i això sorprèn, no? A dia d'avui. Moltes d'aquestes famílies argumenten doncs, aquests efectes, no? Aquestes contraindicacions que poden provocar les vacunes. Quines són? Realment hi ha perill?
Bueno, evidentment, nosaltres estem posant productes que són les vacunes, que en alguns casos són virus vius atenuats, en altres casos són partícules de proteïnes o partícules de bacteris que estan absolutament inactivats, però que reaccions en forma de febre, en forma de reacció local o en forma d'algun malestar general durant unes hores o durant un parell de dies, això pot ocasionar qualsevol vacuna. El que sí que, en principi, les banderes de les grans reaccions adverses, com l'autisme, per exemple, han estat desmentides una vegada i una altra i una altra i una altra, en publicacions científiques, en demostracions de que no és cert, i això és el que hem de treballar. D'alguna manera, saber com pensa la gent que no vacuna per intentar convèncer-los, i escoltar, i parlar de les conseqüències reals, o sigui, sarampió a Europa el 2018, han mort 40 persones. Això no passava des dels anys 60 i això no té cap sentit. I aquesta és la història.
Hi ha vacunes, algunes vacunes que s'administren a dia d'avui que siguin prescindibles?
Prescindibles? En principi hauríem de dir que no. Si l'Estat o els departaments de salut fan un calendari vacunal, que nosaltres li diem sistemàtic o de vacunes finançades, en principi és perquè totes les que hi ha en aquest calendari en principi han demostrat el seu cost-benefici, això vol dir que el preu que es paga per elles és molt inferior a lo que s'evita en forma de malaltia si tu et vacunes, amb la qual tota vacuna que està en un calendari vacunal oficial en principi és vacuna que es considera absolutament eficaç i efectiva.
De fet, però, passa que hi ha algunes vacunes, no?, que no entren per la seguretat social. Això vol dir que són poc importants?
Bueno, he parlat del cost-benefici. Cost-benefici és el que costa la vacuna i el que tu t'estalvies en quant a malaltia, visites, dies d'anar al metge, dies d'ingrés, etc etc. Quan parlem de cost-benefici, és un punt molt complicat perquè salut pública té a veure, té, mesura molt el cost de les coses i més en l'estat actual que tenim a nivell econòmic, a nivell de tot arreu. Amb la qual hi ha vacunes que són molt eficaces i són molt bones i que el que passa que si considera el Departament de Salut o el Consell Interterritorial, que són tots els departaments de salut espanyols ajuntats, consideren que una malaltia no és prou freqüent com per vacunar tota la població i decideix no incloure el calendari. No vol dir que aquella vacuna no sigui bona, no vol dir que aquella vacuna sigui una excel·lent vacuna, perquè hi ha altres països que ho fan i han decidit que sí, o potser perquè tenen més recursos, o potser perquè tenen més malaltia. Però sí que et trobaràs alguna vacuna que la salut pública decideix que no, perquè considera que el que t'estalvies en cost és baix i el que en canvi t'has de gastar per posar-la a tots els nens que neixen, que són 400.000 a Espanya cada any, doncs és alt. Això és molt discutible, perquè a nivell personal el metge, jo crec que ho entenc, que té l'obligació d'informar els pacients, els seus pacients, els seus nens, els seus adults, qui sigui, de tot el que tenim i l'arsenal que tenim, i després decidir si una cosa no entra o no està finançada, però aquella persona decideix posar-se-la perquè creu que això protegirà el seu fill, doncs si ho pot pagar, doncs ho fa. I això en aquests moments passa doncs amb algunes vacunes del calendari, és evident que n'hi ha algunes que encara no estan finançades i, doncs, i depèn de l'evolució de les malalties, si seran més freqüents, menys freqüents, doncs es pot canviar la decisió. Però sí hi haurà aquesta ambivalència, sí que hi serà sempre.
Llavors, encara que no siguin presents en el calendari, moltes vegades són recomanables, no?, posar-les?
Bueno, en teoria no podem parlar de recomanables si el sistema de salut públic ens diu que no, però després hi ha la decisió personal. Si un metge o un expert o un salubrista, un especialista en salut pública, un metge infectòleg, un metge que està en un departament de salut o que està en un comitè de vacunes, pot valorar tots aquests punts que t'explicava del cost-benefici i dir que no està recomanada o que no està finançada. Al principi, a nivell públic et diran que no, i potser vas al teu metge, i el teu metge t'explica tot, et diu que aquella vacuna existeix i que pot protegir el seu fill d'una infecció greu, molt poc probable, probablement, si no s'ha de posar la vacuna, i tu com a persona decidir que vols protegir el teu fill. Recomanar o no recomanar, haurien de dir que es recomana tot el que està en calendari vacunat, sistemàtic, no? I l'altre, doncs, és una recomanació personal que com a metge vols tenir protegits de tot en els teus pacients.
I doctor, com s'estableix aquest calendari sistemàtic vacunal? Perquè ja és per tot l'estat igual? Perquè aquesta era un dels objectius, no?, que es volia doncs implementar per aquest 2019?
Bueno, no ens en sortim. En principi sí que hi havia l'idea de fer el que diuen per tot Espanya, el calendari únic, però comunitats autònomes que tenen transferides les competències en salut pues van fent petits canvis de cada comunitat perquè consideren que potser d'aquesta manera pues potser tenen una mica més d'impacte sobre la població i decideixen posar una vacuna com l'altra comunitat no està finançada i posar-la. En aquests moments tenim algunes diferències a les comunitats autònomes espanyoles en quant al calendari no són iguals. I en aquests petits canvis, perquè ja et dic, la transferència a salut pública està feta a les comunitats autònomes, vull dir que si una comunitat autònoma posa una vacuna, una altra no finança, ho pots fer-ho i de fet s'està passant.
Clar, això sorprèn moltes vegades, no?, veure que segons a una comunitat autònoma hi ha unes vacunes, no?, establertes i en d'altres. Creu que s'hauria d'intentar doncs fer aquest esforç?
Sí, a mi personalment no m'agrada gens que juguin aquestes guerres, no?, perquè el que fa és desprestigiar a una altra comunitat i desprestigiar les pròpies vacunes, perquè la gent al final no entén res, no?, perquè un posto sí, l'altre lloc no, i realment allò hauria d'estar absolutament unificat, i jo crec que amb el calendari únic totalment, però la realitat és la que és. Espanya són moltes comunitats, i si no podem observar el que passa a Catalunya, i moltes coses són diferents. I això no hauria de ser en temes de salut, però en aquest cas hi ha petites diferències. No són grans diferències, però una petita diferència sí que hi ha.
També li volíem demanar pel trasllat de l'oncologia pediàtrica del Taulí, que està generant fins i tot divisió entre els treballadors, també una certa inquietud, no?, entre els usuaris. Què en pensa?
Bueno, jo no puc parlar com a... Jo tinc dos aspectes, soc metge pediatre del Taulí i soc president de la Catalana de Pediatria, i d'aquest tema us dirigeixo els directius del meu hospital i el Departament de Salut, que tenen les seves raons uns i els altres, i jo no vull manifestar-me en aquest aspecte.
No vol fer cap comentari en aquest sentit, no. Es vol postular. Per acabar, també hem parlat molt de la vacunació infantil, però també li volíem demanar per la vacunació en les persones adultes. Quina és la recomanació que fa?
Bueno, evidentment, el calendari interterritorial, que és, com t'he explicat abans, d'alguna manera és la suma de totes les comunitats autònomes, ha fet per primera vegada el 2019 un calendari on surt la vacunació de l'adult, juntament amb la vacunació del nen, en el mateix calendari, una mica intentant explicar que les vacunes són bones i estan indicades a diferents edats, i també als adults. Perquè a la realitat les cobertures vacunals que tant es preocupen als nens i que la gent que no es vacuna, i et dic abans que no arriba al 3%, és l'última dada que tenim d'algun estudi que ha sortit aquí a Espanya, concretament a Catalunya, amb els adults és molt més alta la gent que s'hauria de vacunar perquè té malalties de base, perquè té problemes que si agafa una malaltia podria complicar-se molt més i no es vacuna. Ens està passant amb la grip, ara estem en el moment àlgid de la grip, i tenim a l'hospital amb gent ingressada per la grip que probablement s'hauria d'haver vacunat i no s'ha volgut vacunar. I és un tema complicat, i per això intentem d'alguna manera posar el calendari unificat adults i nens, perquè els adults i metges d'adults i els mateixos adults com a usuaris o com a pacients vegin que la vacunació és tan important en el nen com a l'adult, sobretot en alguns grups de risc, i a partir de certa edat.
Evidentment, aquesta gent gran, no?, sobretot perquè després la grip, quan entri en fase d'epidèmia, com passa cada any, com ha passat ara, no hi hagi tanta gent que ha d'anar a urgències, al Taulí. El que passa és que moltes vegades hi ha gent que diu: és que m'estic vacunant igualment, m'acabo encomanant, no?, de la grip. El que passa que potser no és tan forta la grip, no?, que al final tenen o pateixen.
No, això és un mite. O sigui, el virus de la grip és un virus intel·ligent, com molts virus, i que probablement amb petits canvis d'any rere d'any i s'adapten a les vacunes, als antivirals, i realment el virus pot ser un pèl diferent d'un any de l'altre. Això fa que, depèn de quin any, la vacunació de la grip que es posa pot ser més o menys eficaç. Aquest any tenim la gran sort que la vacuna que s'està posant és una eficàcia, per ser la grip, molt bona, superior al 70%, cosa que per ser una vacuna de la grip, per aquest problema de que el virus de la grip és molt espavilat, en principi estem en un any amb una cobertura vacunal, o sigui, una eficàcia vacunal molt alta. ¿Vale? El que té la gent i que té el mal, és una cosa que s'ha d'erradicar, és que si et vacunes a la grip, et preveu d'agafar la grip, de res més. Hi ha gent que diu: no, és que l'any que em vaig vacunar a la grip em vaig constipar més que mai. Bueno, és que el virus de la grip és un virus, som un sol virus, una sola malaltia, i això és el que preveu la vacuna de la grip. En principi, tots els altres refredats, tots els altres virus, no estàs protegit com ho estàs mai a cap temporada d'hivern, no? Amb la qual cosa, la vacuna de la grip sí que és veritat que hi ha anys que és més eficaç que altres, però aquest any estan publicades les primeres dades provisionals, estan per sobre del 72% de protecció vacunal els que s'han vacunat, amb la qual cosa, això no és discutible, perquè és una eficàcia molt alta. Pensa que el 30% de la població agafa la grip. Un país com Espanya, on posa Catalunya, 7 milions i pico de persones, quasi 8, que agafarà la grip un 30% de la població, estem parlant de que més de 2 milions i mig de persones agafaran la grip. Si tu tens una vacuna que protegeix el 70%, t'estaviràs 1,5 milió de processos gripals. Això és brutal. Si això a nivell de salut pública és un estalvi impressionant, i de vides, evidentment, perquè la gent gran es pot morir de la grip, o la gent que té malalties de base. Qual, tots aquests missatges són els que s'han d'explicar, s'han de dir, no tenim temps tampoc per explicar-ho, per pobre metge de família, pobre pediatre de primària, i a veure el temps que té per explicar el que t'estic explicant jo a totes les 50 o 40 visites que té cada dia, i portem mitja hora i encara no m'ho he explicat tot, el qual és molt difícil, però és aquesta la història. No hem de baixar mai la guàrdia i hem de ser sempre positius i explicar les veritats. No estem explicant res per vendre res, sinó perquè és veritat.
Doncs a Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de Pediatria i doctor del Partaulí, moltíssimes gràcies per explicar-nos, oferir dades i doncs, a resoldre tots els dubtes entorn a la vacunació. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.